Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia de finals d'abril, primaveral. Cel amb núvols alts i mitjos, clarianes i temperatures màximes de 22 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Atenció a la xifra que ens donava ahir aquí al Supermatí l'Andreu Penyalbé, que és el president de l'Associació de Comerciants i Turisme de Begur. El 25 o 30% dels seus associats no podran tornar a obrir després del pla de desconfinament. El motiu? Doncs que ja s'ha perdut la Setmana Santa, que no se sabrà, hi ha una incertesa total de com serà la temporada d'estiu, les restriccions de mobilitat i d'espai. I és aquest càlcul que feia l'Andreu Penyalbé, ens ho explicava així.
El turisme de Barcelona és molt important i de moment tampoc el tindrem. I evidentment, si això li afegeixen les restriccions que hem parlat i aquesta reducció d'aforament, doncs entenem que serà molt complicat, i creiem que hi haurà molts negocis que no podran obrir o que no els hi serà rentable obrir el seu negoci.
Això provocarà un desastre o una incertesa econòmica a la nostra comarca d'abast ara mateix incalculable, perquè hi ha moltíssima gent que fins ara treballava a l'estiu, sobretot, i és quan feia més diners, ja ho sabeu, i no és cap sorpresa. Avui en parlarem de quina és la situació a hores d'ara a Càritas de Sant Feliu de Guíxols, perquè ja ens avisen que s'està multiplicant amb unes xifres estratosfèriques el nombre de persones que estan atenent i que això possiblement anirà pitjor les pròximes setmanes. Parlarem amb l'Enric Sala, que és el president de de Càritas de Sant Feliu de Guíxols. Això d'aquí de seguida a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
I Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Avui ens fixem en el cas de David Casadellà, que és un productor de poma de Girona que ha perdut 5 hectàrees a causa dels temporals.
Sí, ha estat un dels agricultors afectats pels aiguats i des d'aquesta ràdio hem pogut saber la seva història. D'aquestes 5 hectàrees va poder replantar-ne només una durant el mes de febrer, que va tornar a perdre amb els últims aiguats.
Déu-n'hi-do. I les obres a la Mota del Ter, a Torroella de Montgrí, s'han reprès després de dies de pluges.
Sí, es van reprendre ahir les obres per reparar els danys ocasionats pel temporal Glòria. Concretament són els desguàs del Rec de Molí i el Paspilla. Els treballs realitzats fins ara són reeixits i es preveu que acabaran en unes 3 setmanes pel que fa al Rec de Molí i un parell de mesos pel Paspilla.
I ens mantenim a la zona del Baster perquè ahir la Generalitat va explicar als alcaldes la situació de tràmits per renovar les carreteres en aquesta zona. Una reunió telemàtica en què s'ha explicat, per exemple, que es preveu que aquesta primavera estigui licitada la rehabilitació i millora del pont de Verges sobre el Ter, i a més s'està fent l'estudi informatiu i el d'impacte ambiental del nou pont que connecti els dos marges del Ter. De seguida, de fet, farem el repàs d'aviam com està la situació, segons el que explica la Generalitat als alcaldes i al Consell Comarcal. La Generalitat convoca els ajuts de confraries de pescadors i les seves federacions.
Enguany es convoquen per un import de 925.000 euros, ampliables a 1.100.000 euros, amb la qual cosa s'ha incrementat la dotació pressupostària en gairebé un 19% respecte dels anys anteriors.
No ens movem dels ports. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
La Generalitat començarà les obres de la setmana que ve als ports de Sant Feliu de Guíxols i de Palamós per reparar els danys causats pel temporal Glòria.
L'executiu català destinarà gairebé 2,3 milions d'euros per reparar la part final del dic de recer del port Ganxó i la part de la pedrera del port Palamosí. A la primera d'aquestes intervencions invertirà 1,7 milions d'euros, mentre que en el cas de Palamós seran quasi 550.000 euros. Les obres acabaran a la tardor.
L'Ajuntament de Santa Cristina aprova destinar 105.000 euros de pressupost municipal als ajuts socials i empreses afectades pel coronavirus.
Per finançar-ho han creat aquesta partida retirant els diners que abans anaven per activitats i festes que s'han vist obligades a suspendre, per personal eventual no contractat o en l'estalvi energètic que s'està produint en les dependències municipals perquè la majoria teletreballen.
Gerard Descats, bon dia.
Bon dia, Dani.
Sant Feliu de Guíxols repartirà a domicili 50.000 mascaretes gratuïtes.
Les 50.000 mascaretes es repartiran a domicili i d'aquesta manera els ciutadans de Sant Feliu de Guíxols no caldrà que vagin a buscar-les a les farmàcies i se'n donaran dues a cada ciutadà.
I Sandrina, aquest any Palamós tindrà un Sant Joan Florit virtual.
Sant Joan Florit de Palamós és un esdeveniment més que no es podrà celebrar al carrer a causa del coronavirus. Ara bé, l'Associació de Veïns de Sant Joan ha buscat una alternativa i ha organitzat un concurs fotogràfic a Instagram. La gent pot penjar-hi fotografies d'indrets florits de Palamós fins al 10 de maig.
Tres detinguts per robar en un apartament de l'Estartit.
Els Mossos d'Esquadra van trobar els tres detinguts a l'interior d'un apartament que ja havien robat feia dies dins de la sabata d'una de les presumptes lladres hi havia els caragols de la porta d'un altre apartament que també havien forçat.
I s'ha reparat l'avaria de la canonada de la Bisbal d'Empordà que ahir ens va tenir aquí a la Bisbal. Els que vivim a la Bisbal, bona part del matí sense aigua.
L'avaria ha començat aquest dimecres a la nit quan una canonada de distribució s'ha espatllat i ha deixat a tota la Bisbal d'Empordà sense abastiment d'aigua. Sorea ha hagut d'instal·lar un camió cisterna davant la residència Zoilo Feliu.
I a mi el que em va passar és que ahir no vaig poder fer l'exercici diari que faig cada dia perquè no teníem aigua i després no m'hauria pogut dutxar. Podria haver-ho fet després a la tarda quan ja hi havia aigua? Sí, però no em vaig tenir ganes. Va, aviam, què està passant arreu del món? Arreu del món cada dia tindríem l'Alba Lejide. Avui doncs l'Alba Lejide la tenim de baixa i us ho explicaré jo mateix. Per començar, aquest repunt que vam conèixer ahir a la tarda i al vespre en casos de coronavirus a Catalunya. Atenció, perquè vam viure un repunt, segons les dades que va donar la Generalitat, de 2.652 positius nous per Catalunya. De fet, és una xifra similar a la que hores abans s'havia anunciat per tot Espanya. Caldrà veure si són repunts que es van registrar ahir, igual que el dia anterior se'n van registrar molt menys. El dubte és si són casos que es corresponen, jo què sé, a hospitals que no havien informat durant diversos dies i que van informar ahir. És estrany aquesta xifra. En principi, doncs, s'haurà d'anar explicant aviam a què es deu. Mentrestant, Espanya ha registrat 325 defuncions en les últimes hores i es dispara el nombre de noves altes amb 6.399. En total, 108.000 persones s'han curat fins ara. El director del Centre d'Atenció de Coordinació d'Alertes Sanitàries, Fernando Simón, defensa la desescalada per províncies i assenyala que no hi haurà un únic indicador per canviar de fase. El pas d'una fase a un altre del pla de desescalada haurà d'anar veient, d'estar pendent de si hi ha rebots per donar la resposta en cas que es produeixin. I Espanya ha demanat a Brussel·les que permeti a les aerolínies oferir vals de descomptes en reemborsaments pels vols cancel·lats. Com una dotzena de països a la Unió Europea, el govern espanyol ha defensat una modificació de la directiva europea sobre els drets dels passatgers perquè les aerolínies no estiguin obligades a tornar els diners en 7 dies. Les 8 i 8 minuts, Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Connectem amb casa de l'Albert Aparicio en directe per explicar-nos quin temps esperem per aquests dies que pugen les temperatures, encara més.
Sí, abans però de la pujada de temperatures, sí, que serà a partir del cap de setmana, fem un repàs a la situació actual perquè tenim temperatures ja força altes, però per un altre fet.
Ah, sí?
És que hem tingut durant la nit, en el Baix Empordà, bona part de Catalunya, una mica de flux de ponent i també aquests núvols, el dia s'ha aixecat amb una mica de forces intervals de núvols mitjos i alts, que han impedit que baixi la temperatura. Llavors tenim valors entre 15, 16 i 17 graus a hores d'ara a punts del Baix Empordà, un ambient molt suau, gens fred, I temperatures que no pujaran massa avui, quedaran al voltant dels 20-21 graus, degut a que hi haurà aquests intervals de núvols. Per què tenim aquests núvols? Perquè ens creu una petita línia frontal, inactiva, s'ha de dir, sense precipitacions, però que a estones deixarà la llum del sol més esmorteïda, amb aquesta nuvolositat o franja de núvols prims, algun cúmul que pot créixer. Demà i els propers dies el que hem d'esperar és una situació força similar, una mica més de sol, temps variable, amb un estat de cel canviant, estona núvols que poden anar creixent, sense precipitació, i, com comentaves, a la part final de setmana arriba un embussament d'aire càlid que farà pujar la temperatura.
Molt bé. Escolta, Albert, després, cap a tres quarts, parlarem de l'informe que es va conèixer ahir, que va donar a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, sobre el fet que l'increment de temperatures redueix bastant la transmissibilitat del virus.
Sí, parlarem sobre quin és l'efecte, bueno, primer què parla d'aquest estudi, sí. Què és el que diuen, i després altres estudis sobre quin grau de certesa tenim en la correlació entre temperatura i el virus.
Perfecte, doncs això serà d'aquí un moment. Gràcies, Albert.
Fins ara.
Avui que coneixerem el single aquesta nit, perquè el publiquen aquesta nit, els Homes, els Stay Homes, aquest grup català de membres de diverses bandes nascudes els últims anys al nostre país, que han fet aquest grup, que cada dia a Instagram pengen cançons sobre el confinament, que avui treuen single, perquè han signat amb la discogràfica Sony, faran una gira quan s'acabi el confinament, i avui, per celebrar això, per commemorar això, doncs expliquem, o sonarà avui a Ràdio Capital, la cançó del dia és el Gotta Be Patient, el dels Stay Homes, versionat per en Michael Bublé. I just wanna see my friends, I wanna walk the streets again, so I gotta be patient. Let's enjoy this combination. Si tienes ganas de salir, lo siento pero no, tienes que quedarte ahí. I just wanna see my friends, I wanna walk the street again, again. But I gotta be patient, so let's enjoy this combination. Every night and every day, so I gotta be patient, let's enjoy this combination. I gotta be patient, so let's enjoy this combination.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
En temps de confinament, el petit comerç obre perquè tu puguis accedir als béns de primera necessitat. Però quan tot això acabi, el petit comerç et necessitarà a tu. Avui, ells obren perquè tu et puguis tancar. Demà, et necessitaran per poder seguir obrint. Recorda-ho. Ràdio Capital, amb el comerç de proximitat de l'Empordà. Consulta els comerços que són oberts en temps de confinament a radiocapital.cat.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Avui al Supermatí parlem amb el president de Càritas Sant Feliu de Guíxols, que és el senyor Enric Sala. Senyor Sala, bon dia.
Bon dia.
I parlem amb vostès perquè, vaja, fa uns dies van anunciar a través del portal de l'Ajuntament de Sant Feliu que buscaven ajudes, buscaven col·laboració de la gent, dels ciutadans, perquè entenc que en les últimes setmanes l'activitat a Càritas s'ha disparat.
Sí, evidentment, perquè l'activitat d'aliments a Càritas s'ha duplicat. Llavors nosaltres, a pesar que estem coordinats en serveis socials i l'Ajuntament doncs, ens ajuda a la compra d'aliments, doncs també necessitem més col·laboració, és evident. I per això doncs, vam decidir posar una falca a la ràdio i a la web de l'Ajuntament. Sí.
Clar, la situació és greu en aquests moments.
En aquests moments és bastant greu. Ens pensàvem que seria més curt, però nosaltres preveiem que l'estiu no pugui treballar tothom i que no diré tots, però que algun dels que tenim ara que estan, diguem, provisionalment per 2 mesos, que alguns se'ns quedin. Sí, se'ns quedin. O menys la temporada.
Clar, per quan s'ha incrementat la xifra de persones que esteu atenint ara en aquests moments?
Nosaltres en teníem uns 70-80 i ara en tenim entre 150 i 160.
Déu-n'hi-do.
Cada setmana.
Sí. Clar, això és conseqüència de la crisi del coronavirus, que molta gent s'ha quedat sense feina, ERTOs, i no estan arribant les ajudes.
Sí, evidentment. Això és, per això deia que era una cosa que en principi són provisional per 2 mesos, és el que li hem comptat, i perquè, esclar, molta gent doncs, va anar en els famosos ERTOs o ERTES, i esclar, encara n'han cobrat. Llavors, esclar, el servei social doncs, ha hagut de derivar tota aquesta gent i donar-los cobertura i nosaltres els ajudem a ells amb el fet de que tots venen derivats de serveis socials, no? Però vull dir, nosaltres els col·laborem amb ells en el sentit que nosaltres som els que fem, per dir-ho d'alguna manera, la feina de donar feina mecànica, vaja, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, és... Sí, clar, en aquests moments és que tenim una crisi sanitària que ens està amagant el que està passant per darrere. Fins a on creieu que això pot arribar o quines situacions podem arribar a trobar en el pròxim mes, per exemple?
No ho sé, nosaltres ja fa setmanes que diem que aquesta setmana sí, hi ha hagut 25 o 30 persones més i pensem, bueno, potser és l'última, però la setmana següent continua igual. De moment no sé si fins quan durarà això. Però clar, és que no solament el problema d'aliments, que també és molt important, però també hi ha problemes de lloguers, hi ha problemes de pagar la llum i problemes de necessitats socials que són molt acusades, diria.
Clar, avui ho expliquem als nostres oients. El cas, per exemple, de Begú. A Begú ja l'Associació de Comerciants i de Restauradors ja avisa que hi ha un 25-30% dels comerços que no podran obrir, que són comerços de gent, que molts dels treballadors, ja no parlo dels propietaris, parlo dels treballadors, segurament quan més cobraven i quan més treballaven era l'estiu, i ara estem en una situació en què l'estiu no sabem com anirà turísticament, però ja veiem que molts comerços i molts restaurants no podran obrir. L'estiu pot ser en aquest cas una barrera del fet que hi hagi moltíssima més gent que es quedi a l'atur i necessiti ajudes socials.
Bueno, aquest era el nostre cas cada any, no? Nosaltres cada any a aquesta època ja començàvem a reduir gent, perquè la gent ja començava a treballar. Ja començaven a obrir més bars, més restaurants, i passant Setmana Santa, per Setmana Santa i a l'estiu ens baixava moltíssim. Ara, aquest any és un incògnit de saber com irà, perquè no sabem si els restaurants podran obrir, si obriran el 50%, si obren el 50%, perdó, si obren el 50% tindran la meitat de personal, etc. Per això, a partir d'ara, tot el que pugui venir és una incògnita. És una incògnita.
Clar, davant d'això, els serveis socials de Sant Feliu de Guíxols, però això és extrapolable a qualsevol punt de la comarca i de la demarcació i de tota la Costa Brava. Els serveis socials els tenim preparats per poder atendre tota aquesta gent?
Bueno, això, més que a mi, potser hauries de preguntar-ho a la regidora de Serveis Socials.
Sí,
no?
Bueno, segurament la regidora em diria que sí.
Sí que diré que sí que han donat una resposta ràpida, que és veritat que ens han derivat molta gent, però també és veritat que, com que nosaltres no arribem amb els nostres recursos de la compra d'aliments, que ells també ens donen una quantitat anual per comprar aliments, però, esclar, a l'incrementar-se tant, no arribem en aquests recursos, doncs arriben. Llavors, ara ells ens estan comprant aliments per poder nosaltres distribuir-los, diguem, suplement. Vull dir, ens diuen, aneu a buscar aliments i els paguem nosaltres directament, independentment de la situació que tenim anual. Si estan preparats o estan preparats, no ho sé. I suposo que també tot vindrà de la magnitud que això agafi, i potser estan preparats per dos mesos, però no sé si estan preparats si això continua massa temps, però repeteixo això, no sé jo qui ho he de dir. Jo sé que sí que nosaltres col·laborem amb ells i que ells ens arriben i que fem una col·laboració conjunta. Perdona, i si la permets, sí. Que t'hi ve que amb Creu Roja també, perquè nosaltres tenim moltes persones que no poden venir ells a buscar els aliments, un confinament, tenen criatures petites i tot això, i no els deixem venir, i llavors, a través de serveis socials, ens van dir coordinats en Creu Roja, perquè ells ho portaran a les cases, Creu Roja fa aquest servei. Llavors nosaltres ens coordinem en Creu Roja i Creu Roja ens ho reparteix a les cases.
Tot això ens...
Nosaltres estem coordinats amb tots.
Tot això ens agafa en un 2020 en què semblava, i ara li preguntaré si això es correspon amb la realitat, semblava que havíem deixat enrere la crisi anterior, la del 2008, 2009, 2010, que ho havíem deixat enrere. Això és així? És a dir, s'havia normalitzat o estabilitzat la situació d'emergència alimentària i de recursos aquí a casa nostra?
Diguem que ho semblava més del que realment era, o és, o era.
Per tant, plou sobre mullat, de fet.
Sí, exacte. Perquè sí que és veritat que la ràdio, les televisions, els governs, tothom se posa molt a la boca de que havia acabat la crisi, però també és veritat que hi ha les persones molt vulnerables que els tenim aquí i que necessiten menjar cada dia i necessiten pagar el lloguer i que necessiten pagar la llum. I totes aquestes coses moltes persones no les tenen cobertes, no les tenien cobertes, ara pitjor, però no les tenien ja cobertes. Mm-hmm. O sigui que nosaltres sí que és veritat que hem notat un descens de persones que venien en èpoques de molta crisi, com ara el 2008, 2009, 2010, etc., de persones autòctones. I ara en tenim més de persones immigrants. I és normal, perquè, és clar, quan hi ha una mica més de feina, sí que és veritat que la feina n'hi ha més, però quan hi ha més feina, els primers que treballen són els autòctons, és evident. Sí.
Com s'ha hagut d'adaptar a Càritas a la situació de confinament i de distanciament social i personal?
Bueno, ens hem adaptat de la manera que seguien les directrius doncs, de Serveis Generals de Girona, i ens seguien les directrius també de l'estat del contracte de crisi aquest de la Generalitat, perquè nosaltres el que fem habitualment és que tenim, perquè ho entengui tothom, una espècie de supermercat en allà, i en allà les persones venen a buscar els aliments que els hi toca, diguem. Però ara aquesta vegada, per minimitzar riscos i perquè fer-ho més àgil, doncs va en el sistema de lots que es feien abans. I ara nosaltres ja tenim els lots preparats el dia que ens venen a buscar-ho i llavors és, de fet, venir i donar-los un lot. Repeteixo que tothom qui ve també és derivat de serveis socials. No pot venir qualsevol persona a buscar un lot allà. Ha de venir derivat de serveis socials.
Clar.
I això, com que també la majoria dels voluntaris que tenim a Càritas, o som de Càritas, vaja, això ho fan ells, són persones majors de 65 anys i ens han prohibit anar-hi pels riscos que això comporta, actualment doncs, aquest servei el fan les tècniques de Càritas. Càritas té unes tècniques, les noies, que es dediquen, amb uns voluntaris joves, es dediquen a fer això. Han de ser sempre persones més joves de 65 anys.
Doncs, vaja, queda feta la crida, aquesta crida de col·laboració per ajudar les més necessitats, una situació que per desgràcia ens acabarà, bueno, ho acabarem veient al nostre entorn. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Hem parlat amb l'Enric Sala, que és president de Càritas Sant Feliu de Guíxols. Que tingui molt bon dia.
Només un segon?
I tant, sí.
No, només te volia dir que, de fet, nosaltres no hem fet una crida de voluntaris, eh?
No, he dit voluntaris?
Sí, no, perdona, no ho has dit.
No ho he dit.
Que algú no ho pugui interpretar. No. Que això que hem posat no és voluntaris, no ho has dit.
És a dir,
no, només vull dir que...
La qüestió de voluntaris com, ja la tenim coberta.
Així és com altres entitats sí que han fet una crida de voluntaris, perquè en poden necessitar molts. Nosaltres, per minimitzar riscos, tenim els que tenim i ja en tenim suficients en aquest moment per poder cobrir les necessitats. Només volia puntualitzar això.
Perfecte.
Però no, ho has dit bé, eh?
Ho hem dit bé. Doncs l'Enric Sala, el president de Càritas Sant Feliu. Gràcies i que tingui molt bon dia.
Vale, gràcies, igualment.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
S'han d'evitar les aglomeracions i els espais tancats amb un gran nombre de persones. Després de manipular objectes, sobretot a llocs públics, cal abstenir-se de tocar-se la boca, el nas i els ulls sense haver-se rentat abans les mans.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
4 minuts per 9:15 del matí. Avui al Supermatí us parlem del cas d'en David Casadellà, que és productor de poma de Girona, que ha perdut 5 hectàrees a causa dels temporals. Déu-n'hi-do. I ha parlat l'Agnès Santos.
Sí, Casadellà, amb camps a Gualta, Serra de Daró i Ultramort, és un dels agricultors del Baix Ter afectats tant pel temporal Glòria com pels últims viscuts. Per aquest productor, els camps d'Ultramort van ser els més perjudicats per la Glòria en trencar-se les motes del Ter de Fuixà.
Els camps aquí d'Ultramort va ser molt bèstia perquè es va trencar les motes de Fuixà i va arribar a passar com quasi 2-3 metres d'aigua i va tombar totes les pomeres, tota l'estructura de malles, tot el sistema de regadiu. Per tant, o sigui, va afectar, es va carregar 5 hectàrees de pomeres que estaven en plena producció, o sigui, pomeres adultes. Avui, però, com he dit, Carrassà, és que allò va quedar sense res, va quedar tot pilat en una cantonada i bueno, destruït. O sigui, que s'ha carregat la producció dels fòssils grans que tenen que vindre aquestes plantes i s'ha hagut de començar de nou.
D'aquestes 5 hectàrees, Casadellà va poder replantar-ne només una durant el mes de febrer de planta jove de pomera que, segons Rebla, triga entre 3 i 4 anys a entrar en producció. El productor indica que, com que l'Agència Catalana de l'Aigua no va realitzar la reparació de les motes del Ter de la zona de Fuixà, amb aquests últims aiguats l'aigua va tornar a sortir del riu i es va destruir de nou aquesta nova finca.
Això, econòmicament, doncs és una facció molt important perquè una hectàrea de pomeres avui en dia plantar-la costa d'uns 40.000 euros. Sí. Llavors se'n van destruir 5 hectàrees, més tota la producció que es podrà durant els costos anys. És una afectació molt greu i de moment l'Agència Catalana de l'Aigua sense res.
I clar, quines ajudes poden rebre o d'on poden rebre diners aquesta gent?
A banda de l'ajut adreçat a les comunitats de regants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya per un import total de més de 3 milions d'euros, Casadellà diu que estan pendents de l'aprovació d'un ajut per tots els afectats del temporal Glòria.
Estem pendents encara que surti un altre real decret que per la d'agricultura va dir que seria una ajuda total de 11 milions d'euros per tots els afectats del temporal Glòria, o sigui, des del Delta de l'Ebre, la zona del Llobregat, la zona del Torrera, a tot el Baix Ter, i també s'hi incluïa la zona del Francolí, que hi hauria els temporals al mes d'octubre. Aquest canal de crèdit és tot encara no surt publicat i, per tant, no sé si quin import, quina ajuda m'arribarà, però vaja, considerant que dels atemptats, o sigui, estan tot Catalunya, tots aquests moments, crec que serà una ciutat rellevant.
I sembla que han hagut de fer un tractament per fer desaparèixer un fong de les pomeres, oi?
Doncs sí, a més d'aquesta situació que viuen els agricultors, els temporals i l'acumulació d'aigua també han facilitat l'aparició del fong del motejat en les diverses plantacions de pomeres de la zona del Baix Ter, que ha fet necessari el tractament amb helicòpter per controlar-ho per primera vegada en aquesta zona. Aplicant aquest producte fitosanitari, s'evita la contaminació del fong en les fulles i els fruits de les pomeres, aconseguint així que no es perdin les collites. S'ha hagut de fer així perquè amb l'acumulació d'aigua els tractors no hi podien accedir. Amb tot això, Casa d'Allà apunta que s'ha de seguir treballant, tot i que la producció per l'any que ve, que es cull entre agost i novembre segons la varietat, probablement serà inferior en un 20% a la dels últims 5 anys.
I què opina que es podria fer per evitar aquestes situacions?
Doncs l'agricultor apuntava que per evitar futures situacions com la patida, cal una millora en les infraestructures del Baix Ter, donat que són deficients, i es queixava de la mala gestió de l'ACA, que mantenen aigua els pantans per subministrar a altres comarques i el desembassar-la pels temporals agreuja l'efecte als camps empordanesos.
Que ja fa temps que s'està exigint a la zona del Baix Ter d'infraestructures, o sigui, no és només un tema agrícola que també, que és un tema agrícola més de la ciència catalana de l'aigua, però a nivell general, a nivell de territori, el Baix Ter, doncs, les carreteres que tenim són les de quan jo era petit, són les carreteres que més escrivien els anys 70, i els ponts que travessen el Ter són els mateixos que hi havia després de la guerra civil, si no faig una. Llavors, o sigui, aquest dèficit de més estructures també provoca quan hi ha episodis extraordinaris de comunicació, o com fa 10 anys quan hi ha la nevada, doncs quedem sitiats que, bueno, és un desastre, això és una evolució de patió, independentment com a ciutadans en aquest territori. Com a agricultor, com a agricultor de poma, el problema el tenim amb l'Agència Catalana de l'Aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua, al principi de la responsabilitat de mantenir els rius i les lleres, a vegades sembla que l'Agència Catalana de l'Aigua, el segon problema, és que en els pantans de Sant Susquell o Pastoral, doncs, si guardi la subvenció d'aigua, perquè a Barcelona no els hi falti mai d'aigua, i llavors, com va passar en el temporal de Glòria, com va passar en aquest episodi, doncs, si guarden tant aigua, que llavors com plou fa tres gotes, doncs han de desembassar, i quan desembassa, mentre el riu està pujant, provoquen, o sigui, encara agreugen l'efecte aiguat que hi ha hagut. No? Mm. Per altra part, l'Agència de l'Aigua tampoc està fent el manteniment que hauria de fer el dels rius, del Ter especialment.
Doncs en aquest mateix punt s'han reprès les obres per reparar part dels danys del temporal al desguàs del rec de Molí, del Molí i el Pas Pilla. Sandrine.
Sí, després d'una aturada durant el temporal de la setmana passada es van reprendre ahir les obres a la Mota del Ter a Torrella de Montgrí. Concretament va ser el desguàs del rec de Molí i el Pas Pilla que havien sofert desperfectes durant el temporal Glòria. Pel que fa al rec del Molí, que té una funció molt important, ja que recull també les aigües del rec Madral, dimarts es va obrir la comporta per deixar desembassar-lo cap al riu. Les obres són reixides, ja que dimecres passat va aguantar molt bé la força amb què va baixar el Ter. Encara s'ha de perfeccionar l'obra i està prevista aixecar una mica l'escollera esquerra. Es preveu acabar les obres en unes 3 setmanes. Quan el Pas Pilla, dimecres passat, s'hi va abocar prop de 2.400 tones de material per reforçar-lo i evitar que es trenqués. Els treballs de reparació duraran prop de 2 mesos.
I encara en aquest mateix punt, la Generalitat ha explicat als alcaldes de Baix Ter la situació dels tràmits en el pla per renovar les carreteres de la zona. En una reunió telemàtica s'ha informat que es preveu per aquesta primavera la licitació de la rehabilitació i la millora del pont de Verges sobre el Ter, amb una inversió prevista de més de 4 milions d'euros. A més, s'està fent l'estudi informatiu i el d'impacte ambiental del nou pont que connecti els dos marges del riu. A més, la Generalitat té en marxa la redacció dels projectes de
condicionament de la GI 633 i la IGI 634 entre Colomers i Verges, amb una inversió de 8 milions d'euros, i de la GI 643 entre Gualta i Serra de Daró, pressupost de 8,5 milions d'euros. Aquestes dues obres, recordem, està en redacció de projecte, s'està redactant el projecte. També s'està redactant l'estudi informatiu pel tram entre les rotondes de Gualta i de Torroella de Montgrí, i també està en redacció el projecte de millora de la GI 643 entre Serra de Daró i Parlavà. A més, segons el govern, properament es farà la redacció del projecte de condicionament de la GI 642 entre la Pera i Parlavà. Per tant, tot de projectes que s'estan redactant o s'han de redactar properament segons la Generalitat. A més, estan estudiant quines millores de seguretat cal implantar en les travesseres de Colomers, Jafre, Verges, Ullà, Torroella de Montgrí, Rupià, Parlavà i Serra de Daró. Tot això ho va explicar la Generalitat en un ple, o sigui, en una reunió de representants del govern amb els alcaldes de tota la zona del Baix Ter i, de fet, alcaldes de tot el Baix Empordà. Les 8 i 35 minuts. Molts comerços, hotels i restaurants de Begur no podran obrir ni durant ni després del confinament per culpa de la crisi sanitària i econòmica causada pel coronavirus. L'Associació de Comerciants i Turisme de Begur ho situa en el 25 o 30% dels seus associats que no podran obrir. El fet d'haver perdut ja bona part de la temporada i la incertesa durant l'estiu fa preveure un veritable desastre econòmic en aquest municipi del Baix Empordà, cosa que és extrapolable, de fet, a la resta de la Costa Brava. Cal tenir en compte que ja s'ha perdut la Setmana Santa, que almenys fins a finals de juny no podran venir visitants de Barcelona i la resta de l'estat, i que l'estiu començarà sense turistes estrangers. De fet, encara no se sap ni quan podran obrir-se les fronteres. Per tot això, Andreu Penyalbé, president de l'ACID, l'Associació de Comerciants, fa aquesta previsió sobre la pervivència de l'èxit del teixit econòmic de Begur. Ho deia ahir en una entrevista aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
Ja hi ha hagut negocis que s'han plantejat tancar el seu negoci, o bé, més aviat tancar, no obrir, i evidentment entenem que hi haurà un percentatge important dels negocis de Begur que no tornaran a obrir. No sé si és molt agosarat fer aquesta predicció, però entenc que sí.
Però tenim això, una xifra del percentatge dels que estan en situació més greu?
No hem tastat, però jo estic segur que un 25, un 30% no seria molt agosarat dir que ens podem trobar.
De fet, la incertesa és total, i també detallava alguna de les peticions que fan al govern municipal de Begur.
Pues una subvenció d'un import de 2.500 euros per totes aquelles activitats econòmiques amb llicència en vigor a l'Ajuntament de Begur. Demanàvem una condonació del 100% del pagament de l'IBI per aquells propietaris de locals que arribessin a acords amb els nostres associats, arrendataris dels mateixos, que parli amb la concessionària dels pàrquings de Begur per tal d'establir una condonació de tarifes d'aparcament durant el termini que resta de l'exercici 2020.
I, de fet, avisen que les mesures que està prenent la Generalitat i l'Estat també són totalment insuficients. Parlem de ports, perquè de llocs on hi ha aigua. La Generalitat convoca els ajuts a confraries de pescadors i les seves federacions.
Aquestes ajudes estan adreçades a compensar les despeses derivades de l'exercici de les funcions que han desenvolupat durant l'any 2019 com a entitats col·laboradores de l'administració. Enguany es convoquen per un import de 925.000 euros ampliables a 1.100.000 euros, amb la qual cosa s'ha incrementat la dotació pressupostària en gairebé un 19% respecte dels anys anteriors, per fer front a les necessitats de finançament de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, a causa de l'increment de les tasques que desenvolupa, entre d'altres per l'entrada en vigor del Reglament Europeu el juny de 2019, pel qual s'estableix un pla plurianual per la pesca demersal a la Mediterrània Occidental. Aquests ajuts contribueixen també a la implementació de l'estratègia marítima de Catalunya en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntuals de l'economia blava del país.
I la Generalitat començarà els treballs de reparació dels danys causats pel Glòria al port de Sant Feliu de Guíxols i al de Palamós la pròxima setmana. Per fer-ho destinarà gairebé 2,3 milions d'euros.
Ho fan al marc de l'aprovació de la declaració d'emergència per la reparació dels danys estructurals provocats pel temporal Glòria. En el cas de Sant Feliu de Guíxols, el dic de Recer va patir una pèrdua important de blocs de formigó situats al costat de la bocana que queda fora de l'àmbit de protecció del dic exempt. Aquests blocs es reposaran i es reforçaran. Aquestes obres costaran 1,7 milions d'euros i podrien acabar a la tardor. Pel que fa a Palamós, la zona principalment afectada és on hi ha naus i una gran esplanada per l'emmagatzematge de les mercaderies al port i també embarcacions. Aquesta zona, recordem, és la de la Pedrera. Els tres punts afectats són on hi ha la bàscula, al costat de les naus dels operadors portuaris a banda de mar, i a la zona perimetral on hi ha les naus i l'esplanada per emmagatzemar mercaderies. Les obres tindran un cost de 540.000 euros i també podrien acabar a la tardor. La zona es reforçarà amb peces d'escullera i blocs de formigó. Ambdues obres començaran la setmana que ve.
Santa Cristina d'Aro aprova una partida de més de 100.000 euros per ajuts socials a les empreses que estan patint els efectes econòmics de la Covid-19. No descarten aprovar una altra ajuda, una altra línia d'ajuts més endavant.
La partida surt dels diners que s'anaven a destinar a activitats i festes que finalment han estat sospeses, del personal eventual no contractat i de l'estalvi energètic que s'està produint a les mateixes instal·lacions municipals. Una altra proposta que es va tirar endavant, en aquest cas a proposta del PSC, va ser que els 5 grups que tenen representació a l'Ajuntament no cobrin les assignacions que els pertoca mentre l'estat d'alarma tingui vigència. Aquest import són 1.750 euros al mes en total. Les altres dues mocions aprovades van ser de Ciutadans i Guanyarem des del carrer. La primera, dels taronges, només va comptar amb l'abstenció d'Esquerra i Junts per Catalunya. Els taronges demanen crear un espai amb les mesures de seguretat pertinents que serveixi com a dipòsit municipal de vehicles. I en última instància, la de Guanyarem des del carrer, aprovada per unanimitat, que aposta per una transició a la normalitat des del diàleg i la col·laboració institucional que permeti, entre d'altres, la planificació conjunta d'ajuntaments amb l'Estat i la Generalitat o la reclamació íntegra del superàvit obtingut el 2019.
I el govern municipal de Sant Feliu de Guíxols ha anunciat que ha comprat mascaretes per equipar la població. En total, 50.000 mascaretes per repartir a domicili de manera gratuïta entre tots els ciutadans empadronats a la ciutat, que rebran dues per persona. D'aquesta manera, bueno, vaja, per aturar el coronavirus.
Aquestes mascaretes ja han arribat al municipi aquest mateix dilluns i ara es començaran a repartir. Això ho explicava l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, a l'emissora municipal.
A Sant Feliu hem pogut aconseguir una bona partida i aquestes 50.000 mascaretes que ja han arribat, que ja estan aquí a la ciutat, que van arribar ahir, doncs es començaran a repartir a domicili. Són 50.000 mascaretes, que són dues per cada habitant empadronat a Sant Feliu, i les farem arribar al domicili de cadascú. No cal que ningú es desplaci enlloc.
Serà una tasca que realitzaran aviat una quinzena de voluntaris degudament equipats per evitar la propagació del coronavirus, i on des del primer dia ja aniran sortint unitats que s'aniran repartint als domicilis. Motes avisa que en una setmana hauran arribat les mascaretes a tothom. Pel batlle de Sant Feliu, les mascaretes són un element que ajuda i ells la recomanen enèrgicament que es facin servir, perquè les autoritats sanitàries diuen, segons expliquen des de Sant Feliu, és un element que ajuda a prevenir el contagi, tant a un mateix com als altres. Les mascaretes són quirúrgiques, d'alta qualitat i homologades per la Unió Europea.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El concurs fotogràfic a Instagram per Sant Joan... Bé, de fet, tornem a començar el titular i el farem ben fet. Sant Joan... Tornem-hi, va. Palamós farà un concurs fotogràfic a Instagram per celebrar el Sant Joan Florit.
Sí, Sant Joan Florit de Palamós és un esdeveniment més que no es podrà celebrar al carrer a causa del coronavirus. Per això, l'Associació de Veïns de Sant Joan han buscat una alternativa i ha organitzat un concurs a Instagram. Les persones interessades poden penjar-hi fotografies d'indrets florits de Palamós. El termini per fer-ho és el 10 de maig, data en la que s'havia de realitzar la festa. Carles Sala, un dels membres de la Junta de l'Associació, ho explicava ahir a Ràdio Palamós.
Bé, exactament, doncs, per no deixar del tot l'activitat veïnal i que no quedi tan despullat tot plegat que aturat, se'ns va acudir d'aprofitar igualment el motiu floral, que no es pot aplaçar perquè la primavera avança i això no té fre, i hem intentat fer una cosa per la xarxa. Llavors, la proposta és un concurs a través de la xarxa d'Instagram i mantinguent la data del 10 de maig, que era l'esdeveniment del Sant Joan Florit, doncs hi haurà temps per participar fins a aquesta data, que era el 10 de maig.
I com s'ha de fer per participar?
La referència de l'Associació de Veïns a Instagram és @santjoan_de_palamós i les fotos s'han de penjar amb el hashtag SantJoanFlorit2020. La fotografia guanyadora s'endurà un pernil de calangeleta. A banda d'això, l'associació encara no sap què passarà amb les altres festes previstes, com per exemple la Festa Major a principis d'agost. Això és el que va explicar Joan Sala.
Bé, ara mateix tot és una incògnita. La Festa Major hi ha coses que estaven en dansa, com són permisos, omques, grups musicals contactats. El que passa és que bé, nosaltres, fins passat el Sant Joan Florit i un parell de setmanes més tard, normalment no ens hi posàvem amb els motors a tota marxa. Per tant, estem una mica en stand-by, a part que és una mica... tot està penjat en pinces i no sabem com ha d'anar tot plegat. Però bueno, de moment encara ens donem un temps per poder veure a veure per allà on poden anar les coses.
Caram, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Acabarem amb una notícia de successos sobre l'atenció de tres persones acusades d'un robatori amb força en un apartament a la zona dels Griells, a l'Estartit.
Segons fonts esmentades del cas, una persona va veure com els presumptes lladres forçaven la porta. Després d'alertar els cossos de seguretat, els agents es van trobar els detinguts a l'interior d'un apartament que ja havien entrat a robar dies abans. Concretament són tres veïns de Torroella de Montgrí, dues dones de 37 i 31 anys i un home de 32 anys. Aquest dilluns, pels vols de les 8 del vespre, un veí va veure com tres persones estarien forçant la porta d'accés en un apartament.
Per tant, a causa d'aquest últim robatori, l'administració de les finques, quan va veure persones manipulant el pany, va trucar als agents de seguretat, oi?
Els Mossos d'Esquadra, quan van arribar, van intentar accedir a l'apartament que havien robat prèviament, però la porta estava tancada. En trucar, una de les detingudes que s'havia instal·lat a l'interior va obrir la porta als agents de seguretat. A l'altra porta que havien forçat hi faltaven els caragols que els agents van trobar a la sabata d'una de les presumptes lladres. Damunt del sofà també hi van trobar eines que haurien fet servir per obrir les portes. Imputats per un delicte de robatori amb força, els Mossos d'Esquadra van detenir les tres persones perquè declaressin a comissaria. Després quedaven en llibertat amb càrrecs mentre esperen que el jutge els citi a declarar.
D'acord, gràcies, Gerard. Ara de seguida tornem, parlem de cinema i parlem del temps que ha de fer els pròxims dies.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí, de seguida parlem de cinema. Abans, però, escoltem el comentari que ens deixa la Rosa Regàs.
Tornar a la realitat. Des que ha començat el confinament de gairebé tota la població, menys dels desobedients tan estúpidament orgullosos de ser-ho, he vist com el temps s'anava ampliant. Mentre llegia, o em dutxava, o treballava, o m'entretenia mirant com dia a dia augmentaven aquells petits bonys de les branques de les figueres, s'obrien i molt, molt a poc es convertien en minúscules fulles que amb lentitud desconeguda anaven creixent i omplint l'arbre sencer fins a convertir-lo en una poderosa ombra. Quan jo era molt jove i fins ara mateix, he desitjat que els dies tinguessin 48 hores perquè mai aconseguia anar-me'n a dormir sense deixar fet tot el que volia i al final del dia ja estava sense energia. Faria una siesta, pensava, i tornaria a començar. I ara que em prenc tot el que faig amb molta més calma i per tant amb més plaer, d'alguna manera és com si ho hagués aconseguit, perquè tinc la impressió que me'n vaig a dormir amb moltes més coses acabades. O també pot ser que ara no m'importi tant com abans i no tinc pressa ni neguit per fer o per deixar-ho tot acabat, i m'adono com a dintre meu i a fora també el temps s'allarga sense cap esforç. Però ell, el temps, acostumat a manar i decidir sempre pel seu compte, aprofita per recordar-nos que la velocitat del seu pas per la Terra és ell qui la dirigeix, i encara que com un regal ens manté la calma d'aquesta plujosa primavera, d'aquesta plujosa primavera d'aquest any de confinament, només que girem el cap enrere per mirar el passat, no pas el de la història de Grècia o de la Revolució Francesa, sinó tot just aquest més recent de les 7 setmanes de confinament que acabem de viure, en un rampell imprevisible i contradictori, ens mostra el més ràpid que les ha fet passar, talment com si totes elles només fossin una de les 48 hores que amb la seva calma ens havia concedit. Ara m'adono que volia compartir amb vosaltres totes les altres coses que la insòlita experiència del confinament del coronavirus ens ha fet adonar-nos amb més claredat sobre nosaltres mateixos i sobre la realitat en què vivim. I per què no? També sobre la mandra, la por o la curiositat que ens fa tornar a una realitat que ara ja sabem segur que es fonamenta en una brutal injustícia per la humanitat sencera, sobretot pels més febles. Però com que ja m'he gastat l'espai, ara només em queda recomanar-vos de tot cor que busqueu i llegiu sobre aquest tema La Ventana, el magnífic article de l'escriptora polaca guanyadora del Nobel 2019, Olga Tokarczuk. No he trobat la traducció catalana. Potser existeix, però no l'he trobat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Vinga, doncs acabarem el programa amb l'Albert Aparicio i l'Ignasi Arbat. Què tal? Com esteu tots dos?
Hola, bon dia.
I que acabarem la setmana perquè demà és festa, i tot i que no ho notem perquè de moment encara no podem sortir de casa, nosaltres fem festa. Aviam, comencem per tu, Ignasi. A veure, quines estrenes tenim aquest cap de setmana a plataformes digitals?
Mira, si vols podem comentar un parell de sèries, així més de forma ràpida. Sí. Hi ha un parell de notícies que m'agradaria dir, si més no, perquè són prou interessants que han sortit aquesta setmana. Mira, una, per exemple, a Netflix, que aquesta l'estrenaran demà, la maig, i l'altra que també arriba per Amazon Prime, que també s'estrenarà demà. La de Netflix és Hollywood, que es tracta d'una miniserie...
Espera, que tinc el tràiler.
Ah, perfecte. This town's all about dreams. And some of my customers don't just come here for gas.
What's the password again? Dreamland. Dreamland. És una sèrie, una miniserie, dius?
Sí, és una minissèrie de 7 capítols que el showrunner és el Ryan Murphy. Ryan Murphy és aquest megaproductor, sobretot televisiu als Estats Units, que ha fet tota la saga aquesta American Horror Story, va fer també la sèrie Glee, bé, és un munt de sèries. Ryan Murphy és una institució. I ha fet algunes per Netflix i aquesta és una d'elles. Ara arribem a aquesta minissèrie que ens trasllada al Hollywood dels anys 40 i el que intenta explicar-nos és una mica... a través de diferents personatges, perquè cada capítol estaria centrat en un personatge diferent, intentar denunciar injustícies de raça, gènere i sexe, que de fet avui en dia Hollywood encara continuen potser d'una manera més diferent, com era als anys 40, no? Que diguéssim que llavors no s'amagaven d'aquestes coses, i és el que intenta posar el focus aquesta sèrie, que tenim actors que han treballat altres vegades amb el Ryan Murphy, com el Dylan McDermott, que havia sortit a American Horror Story, el Darren Criss, en què havia coincidit a Glee, i per exemple també hi ha Jim Parsons, que és l'actor que feia Sheldon a Big Bang Theory.
Molt bé. Val, doncs Hollywood. I després una altra d'Amazon, no?
D'Amazon, Upload, que és una comèdia del creador de The Office. We're losing him. We really want to upload. We could be together
forever. You're so amazing. But forever is just like so... I què tal aquesta?
Bé, això és una comèdia amb un argument bastant interessant. El protagonista és el Robbie Amell i ens parla de història d'un jove que té un accident de cotxe. Aleshores ha de decidir dues coses: o anar a quiròfan i arriscar-se, doncs, a morir, o l'altra és que la seva consciència sigui pujada digitalment en el núvol, no? I aleshores, clar, ell tria això últim perquè la sèrie va d'això. Si no, no tindria
sèrie. Si no, però, clar, he triat l'altre. Ah, doncs vinga, ja s'ha acabat l'altra sèrie. Exacte. Fins aquí la sèrie.
I la cosa anirà de la sèrie en el núvol. A partir d'aquí, doncs, una cosa bastant surrealista, amb sentit de l'humor. Ens pot recordar una mica aquell capítol de Black Mirror, Saffo Pinero, que era precisament això, però aquí és en format de comèdia, no? Perquè aquí veurem, doncs, que interactuarà amb gossos que parlen, bé, amb impressores 3D d'aliments, temes de les aplicacions, com funcionen dintre d'aquest núvol. Tot això donarà molt de joc a la sèrie.
Molt bé, doncs aquest doblat. Per cert, jo aquests dies he estat veient The Imagineering Story.
Sí, que mira, és, la tinc pendent.
És el documental de Disney Plus sobre tota la història dels parcs de Disneyland.
Sí.
I és molt divertit, està molt bé. És molt entretingut, ja. I molt interessant.
Mira, la tinc a la meva llista. L'altre dia la vaig afegir a la meva llista i la tinc allà pendent.
M'ho he passat molt bé mirant-la. De seguida repassem aquestes notícies, aquests titulars que ens deies que volies explicar. Abans, però, Albert, això és important, perquè ahir el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Hospital Clínic van fer un informe que ja avisen que l'augment de les temperatures reduirà molt l'expansió del coronavirus. És a dir, si superem els 20 graus, no? L'expansió del coronavirus redueix a la meitat, diuen.
Bé, sí, és un estudi preliminar, se n'estan fent molts i cal seguir, m'agafaria una miqueta, i de fet els mateixos autors a l'article en parlen, de que és només analitzar el factor climatològic. Mm-hmm. I quan parlen d'aquests 20 graus, el que diu l'informe és que hi ha franges de temperatura de climatologia, és a dir, no a partir que superin els 20 graus el virus ja és mort, sinó el que vol dir és que a Catalunya la temperatura mitjana del mes d'abril, doncs, és més alta que, per exemple, que tenim el mes de març. Uh-huh. La del mes de maig ja es comença a superar els 15 graus de mitjana en molts punts. Això el que vol dir és que per arribar a superar aquests 15 graus de mitjana hi ha dies que anem tenint 24, 25 graus, i no és fins al mes de juliol que és quan s'assoleixen els 20 graus de mitjana a bona part de Catalunya i del litoral català. Però per aquests 20 graus de mitjana vol dir que tenim dies de més de 30 graus, 31, 32 graus, per poder arribar a aquesta mitjana. Per tant, la xifra de 20 graus, quedem-nos que és xifra de temperatura mitjana mensual. Dit això, el que redueix és la taxa de contagis en dues poblacions amb idèntiques mobilitats i condicions. És a dir, per exemple, el mateix Servei Meteorològic informa que a l'inici d'aquesta pandèmia les condicions meteorològiques que hem viscut no han tingut res a veure en com s'ha propagat. Perquè, per exemple, si diuen que en zones més fredes hi ha més fàcil propagació, hem vist com el nord d'Europa s'ha vist molt menys afectat que els països com, per exemple, Itàlia o Espanya.
És a dir, que la forma com ens organitzem nosaltres i el distanciament social hi fa més que el temps.
Exacte. Aquest estudi el que pretén ser és afegir una variable més a l'equació sobre com es propaga el virus. I aquesta equació està formada principalment per la mobilitat de la gent i altres característiques relacionades més amb temes sanitaris de cada comunitat o país o regió. I la climatologia podria ser un factor més a sumar-hi. Però cal tenir molta prudència, perquè, per exemple, a zones, i podem dir aquí les dades que tenim, de zones que siguin molt càlides o que ara hagin tingut temperatures molt altes al Pròxim Orient, a capitals com Riad, Doha o Abu Dhabi, temperatures mitjanes de més de 26-27 graus, és a dir, que estem parlant de superar 20 graus de mitjana i que decauria la meitat la probabilitat de contagis. Doncs en allà, amb aquestes temperatures tan altes, que aquí no tenim, continuen tenint brots i casos de més de 10.000 infectats que han anat sorgint amb aquestes temperatures. Per tant, El virus es transmet, si una persona el té i estem en contacte, es continua transmetent, que ningú es refiï en que això ja farà neteja o és un factor que ajuda que es propagui menys, però que ajudi que es propagui menys o que pugui romandre menys en superfícies o en l'aire no vol dir que sigui el factor clar. Definitiu.
Clar. No és definitiu, però sí que és important tenir-ho en compte.
Però sí que ajuda, sí que és un factor que ajuda.
Clar, quin...
I, per exemple...
No, t'anava a preguntar quines temperatures sí. tindrem o quina és la mitjana per les properes sí. setmanes. Arribem doncs, a aquests 20 graus?
El mes de maig, que ara és el mes que començarem demà, la temperatura mitjana es situarà al voltant dels 15 graus, fins i tot una mica per sobre dels 15 graus, que ja entra dintre d'aquest estudi com en què comença a decaure la propagació del virus. I fins al mes de juliol no arribem a la mitjana de 20. En aquest estudi que han fet públic Servei Meteorològic i Hospital Clínic, diu que decau la meitat el grau, la probabilitat de propagació, tenint en compte només el factor climatològic, sense tenir en compte mobilitat ni altres factors.
Clar, doncs, bueno, ho veurem. No marxis, Albert, que ara quan acabem el programa fem l'últim repàs a la previsió del temps. Ignasi, m'explicaves que volies explicar també una notícia que és sorprenent, que és el fet que els Oscars permetran o premiaran aquest any també pel·lícules estrenades només en streaming.
Sí, que ningú es pensi que els ha vingut un atac de com ho diríem, de sentit comú, no? Vull dir, a veure, simplement es veuen obligats a fer-ho així perquè, primer, no sabem en quines condicions podran obrir els cinemes i a veure què passa, sobretot als Estats Units. I l'altre tema és que el que s'havia estrenat fins ara, doncs, evidentment, no pot anar enlloc, no? Aleshores, la manera de donar entrada a títols és fer-ho a través de plataformes. Però, atenció, no podrà ser qualsevol pel·lícula que s'estreni a plataformes. És a dir, ha de ser una pel·lícula que tingués calendaritzada la seva estrena en sales i que, per causa del coronavirus, no hagi pogut fer-ho i s'hagi d'estrenar d'aquesta manera en digital, en streaming.
Com va? Quines? No... Que hem tingut... O que tindrem?
Per exemple, què ha passat amb... Mira, i això podria enllaçar ja amb la següent pel·lícula, amb Trolls. Trolls 2, per exemple, aquesta segona part d'aquesta pel·lícula animada, doncs tenia prevista la seva estrena en cinemes i finalment s'ha estrenat en streaming. Per exemple, la propera pel·lícula de Scooby-Doo, també, que les dues són d'Universal.
A qui ens arribaran a la vegada que als Estats Units, o haurem d'esperar, com passa habitualment amb els serveis de streaming?
Doncs no, perquè llavors això és una decisió que pren la diguéssim, la seu local de la distribuïdora. Per exemple, Trolls 2, que és Universal. Universal, la major, diguéssim, dels Estats Units, decideix estrenar-la en plataformes, ja que no, de moment, veu que no la pot estrenar en cinemes. Aquí què ha passat? Doncs que han decidit, des d'Universal a Espanya, que estrenarien la pel·lícula a l'octubre. Per tant, no s'estrena... Sí, clar. Li han posat data d'estrena a l'octubre i no arribarà en plataformes de streaming. Tens altres pel·lícules com Bloodshot, que sí que ha passat, que es va estrenar uns dies abans de que tanquessin els cinemes i que ja està en streaming. En aquesta sí que ha passat, no? Això depèn de cada distribuïdora.
Estava pensant ara, vull dir, el fet que s'estrenin directament a plataformes facilita molt el pirateig. Perquè la qualitat del pirateatge és més bona que no gravar amb una càmera al cinema.
Bueno, més bona, és excel·lent. Vull dir, ho veus amb alta definició.
Clar.
Fins i tot en 4K, ho podries arribar a veure. Vull dir que posposin aquesta estrena a l'octubre i no donin la possibilitat de que pugui internacionalment accedir la gent a la pel·lícula, doncs jo no sé a l'octubre quanta gent l'anirà a veure, quan fa 6 mesos que la pel·lícula està rodant, diguéssim, pel pirateig.
Sí.
És una mica estrany, no?
Doncs sí. Vinga, Ignasi, moltes gràcies. No tenim temps per més.
Doncs vinga, una
abraçada. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu.
Igualment, adéu.
Comencem.
comencem un pont de maig, el comencem a partir d'aquest vespre, un pont de maig que tradicionalment doncs, era un bon moment, una bona època per l'ocupació turística aquí a casa nostra, que aquest any doncs, estarà a zero, amb la llum a l'horitzó, que a partir d'aquest cap de setmana, que ara s'ha d'anunciar amb quines característiques i a partir de quin dia concret i a quines hores, podrem sortir a passejar i a fer exercici. Això és un pas important, però també hem d'estar molt pendents de com evolucionen els infectats després de l'increment que vam viure ahir a Catalunya. Acabarem el programa fent una última previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio per aquests pròxims dies. Endavant, Albert.
Doncs aquest dijous, que de moment ha començat amb alguns intervals de núvols o zones força tapades per núvols alts i mitjans, temperatures també força altes, hores d'ara, al voltant dels 15, 16, fins i tot 18 graus ja a aquesta hora, a causa de que no ha baixat la temperatura a la nit, i el que esperem és cel variable, alguns núvols que poden anar transitant, tant avui com els propers dies, en general bo, ambient primaveral o preestiuenc, perquè la temperatura pot pujar els propers dies fins per sobre els 25 graus.
Dia o cap de setmana de tarda. De terrasses pròpies, eh? Terrasses de casa, terrasses balcó, no, terrasses de restaurants encara no, terrasses diria que és a partir de l'11 de maig, crec que es permeten, tot i que ja veurem si moltes poden obrir. Albert, que vagi molt bé aquests dies.
Igualment,
que vagi dilluns, igual que nosaltres, també ens acomiadem, però tornarem dilluns. Les notícies, però, no les abandonem. Vull dir que continuen passant coses i us les continuarem explicant a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. Molta sort i que vagi molt bé.